El nou líder suprem de l'Iran promet el bloqueig de l'estret d'Hormuz, punt estratègic clau pel comerç mundial del petroli. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Mojaba Khamenei assegura que l'estret continuarà tancat per pressionar a l'enemic, ho ha dit en el seu primer discurs, quan el barril de Brent freguejà els $100. L'increment de combustible repercuteix a l'arxipèlag en molts sectors, és el cas de taxistes, pagesos, distribuïdors d'aliments i transportistes que adverteixen que ho acabaran reflectint en el preu final. El president de l'agrupació empresarial de transportistes de mercaderies, Ezequiel Orrac, demana ajudes urgents com una bonificació de 25 cèntims per litre.
Que la otra vez, cuando pasó lo de Ucrania, de momento nos han contestado, pero esto está muy tenso. Nosotros en Baleares es mucho más caro el gasoil que la península y no sé hasta qué punto podremos aguantar si no nos ayudan.
El govern espanyol diu, però, que encara és prest per prendre mesures i assegura que la situació és diferent a la d'Ucraïna quan es va rebaixar l'IVA d'alguns aliments. Les cooperatives agràries, de fet, dubten de la viabilitat per l'augment d'un 50% del combustible. Es dijous, dia 12 de març, i el nou director adjunt operatiu de la Policia Nacional assegura Maria Eugènia Quegles que, davant un abús, s'arribarà fins al final, sigui qui sigui.
És el compromís que adquiri José Luis Santa Fe, qui ha jurat avui el càrrec en substitució José Ángel González, denunciat per una subordinada per agressió sexual.
Ante cualquier abuso, acoso, denuncia penal, necesidad de activación de un protocolo o cualquier irregularidad, desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias.
Santa Fe reafirma el suport a les víctimes i alerta que generalitzar sospites és extremadament perillós.
S'investiga la filtració d'un vídeo de contingut sexual en el que hi apareixen diversos menors.
La Policia Nacional ha confirmat a IB3 Notícies que la presumpta agressió hauria ocorregut fora d'un institut de Vila on estudien algun d'ells. El conseller, el Consell d'Eivissa, s'ha ofert a orientar l'equip directiu del centre, que no s'ha requerit pel moment tampoc l'activació de l'oficina de la dona.
I el govern prepara un simulacre per preveure els indrets amb major visibilitat de l'eclipsi solar total d'enguany.
Serà dia 29 i 30 d'abril. Aquests dos dies s'espera que les condicions i la visibilitat siguin similars a les que hi haurà el dia 12 d'agost. L'objectiu és conèixer quins indrets podran tenir una visibilitat total i parcial i així determinar zones d'observació oficial. De fet, alguns ajuntaments ja estan habilitant espais municipals per l'agost.
I el Consell de Menorca considera insuficient el segon pla de xoc de la concessionària de la inspecció tècnica de vehicles.
La institució insular adverteix a Certio que si el 15 d'abril no millora el servei s'aplicaran sancions que poden arribar als 3.000 euros al dia per incompliment de contracte. El conseller insular de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, explica que no es pot fer abans.
Ya tenemos preparado todo el procedimiento para iniciar las sanciones si la empresa no cumple con sus obligaciones. Lo hacemos antes, no lo hacemos antes porque jurídicamente no es posible, ya que el contrato establece unos plazos que debemos respetar.
I en els esports, en bàsquet, victòria de l'Èstia Menorca, el derbi balear de primera FEB. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. Els menorquins es van imposar per 89 a 74 el Palmer Bàsquet a Vintalfa i per la seva banda el Figuí va perdre contra l'Alacant per 102 a 104 després de dues pròrrogues i molta polèmica. En futbol, el Mallorca rebrà diumenge l'Espanyol sense Jan Virgili en el partit que serà el debut de Martín de Michelis a Somos i continua pendent de l'estat físic d'Antonio Raio. I el mateix dia, l'U d'Eivissa rebrà el Marbella a Can Misses per cercar la que seria la tercera victòria consecutiva a Lliga. I a la Champions, el Real Madrid té peu i mig als quarts de final després de guanyar nit per 3 a 0 el Manchester City gràcies al hat-trick de Fede Valverde.
Deien que es prepara una prova pilot per final del mes d'abril de cara a l'eclipsi solar total que serà del mes d'agost. Dani Capó, no sé si és molt prest ja per mirar la previsió meteorològica de cara a final d'abril, però sí que és amb més certesa el que ens espera ja de cara a nit i demà. Bon vespre.
Bon vespre, sí, queda bastant de fora, però a curt termini, més a Banco, ja tenim clara la previsió per aquests pròxims dies. En vista demà, tindrem un dia molt tranquil. De fet, lluirà bastant el sol demà. Tindrem unes condicions de molta tranquil·litat, també amb un ambient suau, podem tornar a superar els 20 graus, sobretot a punts del nord de Mallorca, també cap al nord d'Eivissa, i el vent no serà gaire protagonista. Podem començar a notar el cap vespre, sobretot a Eivissa i a Formentera, i això seria l'avançada d'un dissabte en què sí que esperam unes condicions més complicades. Si bé demà han comentat que tindrem un cel pràcticament destapat, dissabte esperam el retorn de les pluges que poden afectar totes les illes i segurament amb unes temperatures bastant més baixes que les de demà.
De cara a l'estat de la mar?
Sí, la situació marítima es complicarà bastant el cap de setmana, sobretot dissabte a la baixa i diumenge. Demà encara en mantindrem tranquil·litat, és vera que podem tenir qualque àrea de maró al sud de les Pitiuses, però la mà va ser tranquil·la. En canvi, dissabte i diumenge, temporal de nord, perquè tindrem vent també que bufarà fort de tramuntana i de mestral.
Ho detallarem demà, gràcies, Dani, i acabarem parlant d'una proposta de l'Obra Cultural Balear que ha posat en marxa per cantar la Balanguera divendres 29 de maig. Tots els pobles i ciutat de Mallorca que cantin a una sola veu aquesta obra coincidint amb el centenari de l'estrena al Palau de la Música Catalana. L'OCB ha posat en marxa una pàgina web on es poden saber en temps real les adhesions i allà on s'han convocat aquestes cantades. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8. Seran un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. El govern espanyol aprovarà mesures fiscals per abaratir el preu del combustible als sectors del camp i el transport per mort del conflicte a l'Orient Mitjà. És l'anunci que ha fet el ministre d'Economia sense detallar quan es podran aprovar, just quan el preu del petroli arriba ja als 100 dòlars al barril, tot i la lliberació massiva de reserves i després que els transportistes i distribuïdors de Balears hagin advertit que no descarten aturades del servei si no se'ls compensa l'augment del cost del carburant. També els taxistes avisen que si el conflicte s'allarga, demanaran a l'administració que incrementin les tarifes.
L'Agrupació Empresarial de Transport de Mercaderies calcula que d'aquí una setmana haurà pagat 475.000 euros de més perquè les navilieres els han augmentat el preu per trajecte. És una reunió en la que el ministre de Transports, Òscar Puente, ha hagut d'escoltar les demandes de les ajudes urgents, com una bonificació de 25 cèntims per litre i una quota per cada camió pesant en funcionament. Ho explica el president de l'Agrupació de Transportistes a les Illes, Ezequiel Orrac.
Que la otra vez, cuando pasó lo de Ucrania, de momento nos han contestado, pero esto está muy tenso. Nosotros en Baleares es mucho más caro el gasoil que la península y no sé hasta qué punto podremos aguantar si no nos ayudan.
L'encariment dels combustibles i els recàrrecs que apliquen les navilieres als transportistes fa que ells també apugin els preus dels seus serveis, que en algun cas augmenten fins a un 5%, segons apunta el responsable a Mallorca de l'empresa Mascaró Morera, Bernat Moll.
Les navilieres pugen, són entre uns 100 i 140 euros per tràiler.
Tant és així que els fabricants ja han anunciat pujades en el preu dels productes. El president de l'Associació de Distribuïdors, Tolos Cervera, explica que la incertesa no permet fer un pronòstic dels productes per la fluctuació del preu.
I si t'equivoques i dues més mercancies per aprofitar un preu i després resulta que en vez de pujar hi ha una baixada de consum a nivell mundial.
Els taxistes lamenten que ja han notat un increment d'entre 10 i 15 cèntims al litre de benzina i demanen al govern que els ajudi si continuen els increments. Ho explica el president d'Autotaxi de Balears, Toni Boussà.
Si aquest conflicte s'ha d'allargar, potser s'haurà de replantejar qualque revisió de tarifes perquè això ens està repercutint molt en els costos de la nostra empresa.
Unes demandes que el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, diu escoltaran.
Esta situación de incertidumbre en la que no sabemos qué es lo que nos puede esperar en los próximos días o quizá en las próximas semanas. A partir de ahí, como gobierno, nuestra primera gran obligación es escuchar. Es escuchar al sector, las necesidades del sector y luego tomar muy buena nota de cuál es la situación en cada momento atendiendo a las distintas circunstancias que se vayan produciendo.
El transport és un sector que rebrà ajudes de l'executiu espanyol. També al camp, les cooperatives agràries dubten, de fet, de la viabilitat per mor de l'augment d'un 50% del combustible des de l'inici del conflicte.
Unió de Pagesos xifra avui ja en un 16% l'increment dels costos de producció per l'encariment del combustible agrícola derivat de la guerra. L'Iran, el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gaià, reconeix que molts hauran de tancar o deixar d'invertir en la seva explotació.
Estem un poc embassats deixats, diríem, no? Perquè en tenim una darrere l'altra, eh? Mercosur, Agama, i ara el tema de la guerra d'Iran i l'encariment de, ja no dels combustibles, sinó dels combustibles i d'altres productes derivats del petroli, plàstics, productes químics i tal. I la veritat és que encara estem mirant què hem de fer.
Una situació d'incertesa a tots els sectors i que el director d'Impulsa, Balears, Antoni Riera, adverteix durarà els següents 2 anys.
Hi haurà un encariment generalitzat de matèria primera i de petroli que perdurarà, vale? Però, repeteix, me preocupa més, si ho he de dir així, com afectarà això a les expectatives de 2027 i de 2028, en un moment en què cal recordar-ho, el cicle econòmic ja és un cicle econòmic molt madur, duim molts anys d'expansió econòmica.
Davant d'aquesta situació, el govern central ha anunciat que prepara un reial decret llei per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà i garanteix mesures específiques pel camp i el transport.
El ministre Carlos Cuerpo no ha pogut assegurar que el paquet de mesures pugui estar llest dimarts que ve. De fet, no ha detallat mesures concretes, però diu que seran proporcionades i rigoroses i que aniran destinades als principals sectors afectats. Cuerpo ha explicat que la situació és diferent que la que se va viure el 2022, quan es va rebaixar l'IVA del alguns aliments. Pel moment, tampoc no es bonificaran d'una manera generalitzada els carburants, com també es va fer l'any 22 amb un descompte de 20 cèntims per litre.
Va haver un elemento especial, específico, para los sectores más afectados, en este caso con especial dedicación para el sector del campo y el sector del transporte. El resto de medidas estamos analizándolas, como he dicho, a la luz de las observaciones que nos hacen los sectores, los agentes, para tener ese diagnóstico lo más certero posible.
També s'està valorant el bo social elèctric. En qualsevol cas, el ministre ha dit que s'observarà l'evolució dels preus. Cuerpo ha llançat un missatge de tranquil·litat i assegura que són molt lluny de les conseqüències econòmiques que varen patir a la guerra d'Ucraïna.
El sindicat majoritari és la UGT i Comissions Obreres, que s'han reunit avui amb el govern espanyol, demanen precisament un seguiment exhaustiu de l'evolució dels preus.
Pepe Álvarez i Unai Sordo s'han mostrat contraris a una baixada generalitzada d'impostos. Reclamen que els ajuts que s'acabin aprovant serveixin realment per contenir preus, no per mantenir els marges de beneficis de les grans empreses.
No se trata de soltar euros a cañonazos. Se trata fundamentalmente de que las medidas sean selectivas y tengan una relación directa con los sectores, con las familias, con las personas que vean mermada su capacidad económica.
No puede ser que se adopten medidas que no vayan aparejadas sin un control de esos precios. Porque hemos visto que si no, sirven simplemente para mejorar los márgenes empresariales.
Tot això quan el nou líder suprem de l'Iran, Mojaba Khamenei, diu que s'ha de tancar l'estret d'Hormuz i atacar les bases dels Estats Units a la regió amb l'objectiu de pressionar l'enemic. Són paraules en el seu primer missatge sense que se l'hagi pogut veure. Ha fet un comunicat que ha llegit una presentadora a la televisió estatal.
En qualsevol cas, aquestes declaracions de tancar l'estret d'Hormuz han provocat greus conseqüències econòmiques arreu, perquè per allà travessa gairebé el 20% de la producció mundial de petroli i també de gas. El líder iranià també ha dit que venjarà les morts de la guerra, entre les que hi ha el seu pare, el que ell succeeix en el càrrec, que va morir en el primer atac d'Estats Units i Israel el 28 de febrer passat, i les més de 100 nines mortes a una escola al sud de l'Iran.
Mentrestant, els atacs no s'aturen i continuen el foc creuat entre l'Iran i els Estats Units i Israel, un conflicte al qual s'ha afegit la milícia libanesa d'Hezbollah.
Precisament avui, Israel ha respost en duresa al major atac llançat per Hezbollah contra l'estat jueu perpetrat el passat 2 de març, quan s'uniren a la guerra. L'exèrcit ha bombardejat 2 vegades Beirut. Aquest dijous ja ha amenaçat d'estendre la seva ocupació al sud del Líban. L'Iran i Hezbollah han atacat ports, instal·lacions i diferents transports de petroli de països del Golf amb l'objectiu, diuen els experts, que la repercussió de la guerra arribin a tots els països del món. Tot quan avui es compleixen 13 dies d'una guerra a l'Iran iniciada per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, en què han mort més de 1.700 persones als països afectats. Els atacs i el foc creuat segueixen sense aturar mentre el conflicte s'intensifica al Líban, on ja hi ha més de 680 morts i més de 800.000 desplaçats.
I el president de Malià Hotels demana prudència en l'augment de la demanda turística per la inestabilitat. A l'Orient Mitjà, el president Gabriel Escarré alerta que l'encariment del combustible pot afectar l'arribada de turistes.
Yo diría que esa demanda está cogida con pinzas, porque está claro que si se encarece los combustibles, y parece que el queroseno está subiendo de una forma muy importante en los últimos días, pues puede repercutir mucho en Baleares, ya que al final somos islas y nuestro mayor método de desplazamiento es el aéreo. Con lo cual, con mucha prudencia y definitivamente yo espero que se recupere la situación y la estabilidad en el Oriente Medio y próximo.
De fet, l'aerolínia Air France ha pujat ja els preus dels vols de llarga distància per l'augment del querosè. Tot i això, l'Associació d'Agències de Viatges de les Illes Balears, Aviva, preveu que a partir de dia 20 de març, la setmana que ve, comencin a davallar els preus dels vols que han d'agafar els ciutadans de les illes que encara estan atrapats a l'Àsia i l'Orient Mitjà per mort de la guerra a l'Iran.
En una línia similar a la d'Esquerrer, s'ha pronunciat el president del Palladium Hotel Group, Abel Matutes. Creu que a curt termini, per a les vacances de setmana en Santa, sí que es podria produir un desplaçament de turistes de l'Orient Mitjà cap a les Illes Balears.
Si part d'aquest turisme mos tria, mos prova i de repent es queda content, és un turisme que segurament podrem guanyar. No m'agrada ni mig insinuar que això pot ser bo, perquè primer pot ser bo, pot ser dolent, i segon, és trist també viure de guerres que passen per allà, no? Una guerra mai és bona.
Declaracions dels dos grans hotelers illencs en el marc d'un fòrum turístic titulat Energia i competitivitat en el sector hoteler.
Tant Escarré com Matutet s'han mostrat a favor de les energies renovables, en part per no dependre tant del petroli i d'estalviar energia, per reduir costos i a la vegada tenir més beneficis. El màxim responsable de Malià i Palladium s'han mostrat a favor de l'agenda 2030, però amb matisos.
Lo que és absolutamente demencial es que se hagan legislaciones que van contra los clientes. Encima, estamos diciendo que sin Baleares lo que tenemos que intentar buscar es turistas de mayor poder adquisitivo, que dejen más derrama, tal, tal, tal. Eso, por ejemplo, es el americano.
Yo, con todo mi respeto, no le voy a decir al americano que está acostumbrado a congelarse, que mi habitación no puede estar por debajo de 24 grados. Yo le decía a mi gente, oye, pues si nos tienen que multar, que nos multen.
Pel que fa al consum d'aigua, han recordat que són pioners en l'estalvi i reutilització i han demanat a les administracions públiques que revisin aquestes instal·lacions hidràuliques per evitar pèrdues.
Advertència avui dels economistes davant l'impacte del canvi climàtic amb episodis greus de sequeres, tempestes i contaminació sobre els establiments hotelers de les Balears. Avisen que és urgent la reducció de la petjada hídrica i de les emissions de gasos amb efecte hivernacle als hotels. Aina Ripoll és directora de la Unitat d'Intel·ligència Econòmica d'Impulsa Balears.
Que posen en risc físic fins i tot les nostres construccions, les nostres edificacions, particularment els establiments hotelers, que molt d'ells, quan sabeu, les illes estan arran de la mà, no? I per tant, aquí hi ha un risc físic, ja urgeix començar a fer feina en descarbonitzar, en reduir petjades hídriques.
I precisament el govern prepara un simulacre per preveure a on es podrà veure millor l'eclipsi solar total d'enguany. Serà dia 29 i 30 d'abril.
Els estudis de la Comissió de l'Eclipse preveuen que aquests dos dies siguin el més semblants al 12 d'agost per les condicions i la visibilitat que hi haurà. L'objectiu és poder determinar unes zones d'observació oficial anomenades zoo. Després, la comissió farà una campanya en recomanacions perquè el dia de l'eclipse es pugui observar el fenomen amb seguretat i continuar avançant en accions educatives i de divulgació científica.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Mallorca es una isla viva.
i les carreteres, la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Obrir cada dia. Acompanyar. Liderar. Cuidar. Investigar. Protegir. Compartir. Emprendre i aprendre. Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries. Transforma el dia a dia amb els nous tallers del Consell de Mallorca. Descobreix totes les activitats disponibles al teu municipi. Un programa obert a tothom. www.consellidemallorca.es.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
José Luis Santa Fe ja és oficialment el nou director adjunt operatiu de la Policia Nacional, amb el compromís de revisar els protocols que s'investigaran qualsevol cas d'abús fins a les darreres conseqüències, ha dit, i que les víctimes, diu, seran la seva prioritat.
El fins ara màxim responsable de la Prefectura Superior de Policia a les Balears ha jurat avui el càrrec a un acte a Madrid davant la presència de la secretària d'Estat de Seguretat, Aina Calvo, i el ministre Fernando Grande Marlaska. Substitueix a José Ángel González, denunciat per una subordinada per agressió sexual. En el seu primer discurs com a nou DAO de la Policia Nacional, Santa Fe ha afirmat que és el moment d'assumir aquest càrrec, malgrat, diu, les dificultats per les que passa el cos.
Quería dejar bien claro desde un principio que ante cualquier abuso, acoso, denuncia penal, necesidad de activación de un protocolo o cualquier irregularidad, desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba, y hasta las últimas consecuencias.
El ministre Marlaska ha agraït a Santa Fe que hagi acceptat el càrrec en un moment, diu, convuls.
En esta época, que no vamos a dudar en calificar de convulsa, te corresponde tomar decisiones con las que dar respuestas precisas a los complejos desafíos que encara la sociedad española.
Marlaska ha reconegut també la decepció i el dolor de la situació que s'ha generat a la Policia Nacional. El ministre ha exigit exemplaritat a tots els agents.
I s'investiga la filtració d'un vídeo de contingut sexual en el que hi apareixen diversos menors. Segons ha pogut saber IB3, s'hauria fet càrrec del cas la Policia Nacional, que no n'ha donat més detalls, però assenyala que es tractaria d'una situació ocorreguda fora d'un institut de vila on estudien algun d'ells.
Des del Consell d'Eivissa s'ha ofert una acció des de CEPSA per orientar l'equip directiu del centre sobre la gestió d'aquesta situació, encara que, segons han explicat, no s'ha requerit pel moment ni l'activació de l'Oficina de la Dona ni del Servei de Menors, que també depenen de la institució insular.
I a Eivissa, un home ha reconegut haver comès un delicte d'agressió sexual amb agreujant de penetració i ha estat condemnat a 2 anys de presó.
El tribunal ha acceptat l'atenuant de reparació del dany, molt qualificada després que l'acusat ha consignat 100.000 euros en concepte d'indemnització. També s'ha decretat un ordre d'allunyament d'un quilòmetre de la víctima. L'home, d'origen libanès, va entrar dins l'habitació de la dona, una mansió que tenia llogada a Eivissa, i la va violar sense que ella pogués fer reparació per mort de l'estat de xoc en què es trobava.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Consell de Menorca activa el procediment per començar a sancionar l'empresa concessionària de l'ITV pel mal funcionament.
El Departament de Mobilitat tampoc no considera suficient el segon pla de xoc presentat i adverteix que si el 15 d'abril no es millora el servei, es començaran a aplicar sancions per incompliment de contracte, unes multes que poden arribar als 3.000 euros al dia. José Manuel Delgado és el conseller de Mobilitat.
Ya tenemos preparado todo el procedimiento para iniciar las sanciones si la empresa no cumple con sus obligaciones. Lo hacemos antes, no lo hacemos antes porque jurídicamente no es posible, ya que el contrato establece unos plazos que debemos respetar, pero si el día 15 de abril la situación no se ha resuelto, actuaremos de manera inmediata.
L'empresa Certio va presentar fa una setmana el segon pla de xoc amb mesures per mirar d'estabilitzar el servei que fa anys que acumula queixes i deficiències, una proposta que el Consell qualifica del tot insuficient.
I el Consell de Mallorca sol·licitarà al govern central 350 milions d'euros del conveni de carreteres per decisió de la majoria de la institució supramunicipal.
En el ple insular ha anat tot segons l'esperat. Tots els grups, manco el PSIP, han votat a favor de reclamar els doblers a l'estat del conveni de carreteres signat amb el Consell, però que mai han arribat a la institució mallorquina. Les recriminacions entre l'executiu popular i els socialistes han encès el debat. En Jaume Mateu ha lloat la soledat del seu partit, el PSOE, en aquesta moció que ha rebut els retrets del conseller insular de carreteres, Fernando Rubio.
Certament, no mos sap greu que no mos convidin a la festa. De fet, en segon quines companyies no anirien ni a fer un cafè. Però sí que se posa en evidència que, en el fons, la qüestió importa poc.
Lo que vostès han defensat avui no s'ho creuen ni vostès mateixos. Ni vostès mateixos, perquè van contra de tota lògica.
La importació de residus d'Eivissa cap a Mallorca també és més a prop. El Consell Executiu ha autoritzat la signatura del conveni amb el Consell Eivissenc per dur a terme l'exportació de fens per ser incinerats a la planta de Son Reus.
Una prova pilot, segons ha explicat el vicepresident i conseller de Medi Ambient, Pedro Bastard, però que l'oposició d'Esquerra estanca sigui ja permanent. Tant més per Mallorca com el PSIP rebutgen la importació del fens eivissens pels perjudicis que causaran els mallorquins, com pudors, més contaminació per part de la incineradora i augment del transport rodat a la xarxa viària de Palma, especialment la carretera ja congestionada que va cap a Solla. Catalina Inés Perelló és la consellera de Més, que assegura més que no serà ja, com diuen, una prova pilot.
No en aquesta importació de residus, perquè el senyor Bestar, per molt que ho vulgui investir, vostè sap que no és una prova pilot. El gran expedient, nosaltres també l'hem analitzat. I vostè sap ben cert que, com se diu, qualsevol dels principis ambientals més elemental. I és un projecte sense sentit.
Per part del PSIP, la portaveu Catalina Cladera ha criticat la submissió del Consell de Mallorca al d'Eivissa.
Que Eivissa ha mandat a Mallorca i el senyor Galmés ha calat el cap. No només ha mandat amb aquest tema, sinó que també és el que decideix com, quan, quant durarà i quan durarà, quantes tones, quant de temps durarà aquesta importació de fens. Perquè així com està fet el decret llei que l'habilita, és Eivissa que mana.
Es trenca neguen els dos partits de govern insular. El PP ha tret ferro les previsions catastrofòfiques i ha dit que el portaveu adjunt del grup, en Bernat Ballori, i assegura que els mallorquins es veuran beneficiats de l'operació perquè permetrà baixar la taxa de residus.
Qualsevol diria que estem aprovant una catàstrofe, però la realitat és molt senzilla i molt més responsable. I ja ho han dit, se tracta avui de donar una passa més dins un procés de col·laboració institucional amb l'objectiu que els mallorquins siguin els primers beneficiats.
El vicepresident insular i també conseller de Vots, Pedro Bastard, lamenta les crítiques de l'oposició, assegura perquè, diu, estan basades en fal·làcies i manté que és una prova pilot que durarà 2 anys com a molt i després tornaran a valorar què en fan.
La durada es començarà d'un any, prorrogable expressament a 1 any més. Vull dir, en lloc per a que serà atent, per a 1 any i 1 any més. 2 anys d'una prova pilot. Vostè diu que el qui comandarà damunt tot això serà el Consell d'Eivissa. També és una fal·làcia.
I ja es pot pagar en targeta tots els busos de l'EMT perquè ha conclòs la instal·lació d'un total de més de 1.000 màquines a bord dels vehicles.
Amb aquesta operació, el pagament en targeta bancària ja és possible als 256 autobusos de la xarxa municipal, tal com ja ocorre la resta del servei del sistema de transport públic de Mallorca. En qualsevol cas, tots els autobusos permetran l'accés gratuït durant el 2026 mitjançant la targeta única, la targeta intermodal o la targeta ciutadana. Aquesta darrera, però, només es podrà fer servir fins a final d'aquest mes de març.
I l'Ajuntament d'Andratx ja ha firmat un conveni amb una promotora per construir 30 habitatges de preu limitat que prioritza l'accés als residents del municipi. Els habitatges podrien estar acabats d'aquí a 2 anys i mig.
La batllessa Estefania Gonzalvo ha explicat que durant els 3 primers mesos que es puguin sol·licitar els habitatges es donarà prioritat al resident d'Andratx que hagin viscut com a mínim 10 anys. que el que fèiem és prioritzar en el període que l'empresa privada fa el que és l'oferta d'aquests habitatges, pues amb aquesta firma d'aquest protocol el que fem és que els primers 3 mesos d'inici de sol·licituds només se puguin fer per residents en el municipi d'Andratx durant més de 10 anys de forma interrompuda.
Està previst que la construcció dels 30 habitatges, tots immobles de 2 o 3 habitacions, comenci aviat. El promotor Gerardo Canyelles, de l'empresa Posidón, ha destacat que el preu serà inferior al del mercat de Debes, 3.600 euros al metre útil.
Mediante un proceso de cribado, dando preferencia a la gente local, se establecerá pues posibles candidatos que espero que muy brevemente podamos empezar a anunciar cómo y de qué forma llevar a cabo todo este proceso.
La promotora està pendent que ara l'Ajuntament d'Andratx acabi el projecte d'execució que ja ha començat. A partir d'aquí ja començarien les obres i el període d'inscripció per als interessats, que tindran primer 3 mesos si fa més de 10 anys que viuen en el municipi.
Per cert, que comprar un habitatge nou a les Baleses avui molt més que en plena bombolla immobiliària.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. La presidenta del govern, Marga Proens, ha advertit que l'actual conjuntura pot tenir conseqüències directes sobre l'economia de les Illes Balears. Això quan el nou líder suprem de l'Iran, Mojaba Khamenei, assegura que l'estret d'Hormuz continuarà tancat per pressionar l'enemic i el barril de Brent freguejar els 100 dòlars.
Proens ha dit que les tensions geopolítiques i la guerra a la regió poden afectar els mercats energètics i acabar repercutint en el preu de l'energia i dels combustibles. Una situació que, segons ha explicat, pot tenir impacte tant en la competitivitat de les empreses com en el poder adquisitiu de les famílies. Per això, la presidenta ha advertit que si aquest escenari acaba generant dificultats econòmiques, el govern actuarà per donar suport al teixit empresarial.
Per això, el govern estarà molt pendent de l'evolució d'aquest conflicte, del seu potencial impacte sobre la nostra economia, aquest conflicte i aquesta guerra que desitgem que acabi d'una manera ràpida. Que s'acabi la guerra i que torni la pau, la democràcia, les llibertats i la igualtat d'homes i dones a Iran.
L'increment del combustible repercuteix a l'arxipèlag en molts sectors. És el cas dels taxistes, que demanaran incrementar les tarifes. També distribuïdors d'aliments i transportistes adverteixen que ho acabaran reflectint en el seu preu final.
El govern espanyol diu, però, que encara és pres per prendre mesures i assegura que la situació és diferent a la d'Ucraïna, quan es va rebaixar l'IVA d'alguns aliments. Les cooperatives agràries, de fet, dubten de la viabilitat per l'augment d'un 50% del combustible.
I el nou director adjunt operatiu de la Policia Nacional ha assegurat que davant un abús arribarà fins al final, sigui qui sigui.
És el compromís que adquiri José Luis Santa Fe, qui ha jurat avui el càrrec en substitució de José Ángel González, denunciat per una subordinada per agressió sexual.
Ante cualquier abuso, acoso, denuncia penal, necesidad de activación de un protocolo o cualquier irregularidad, desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias.
I s'investiga la filtració d'un vídeo de contingut sexual en el que hi apareixen diversos menors.
La Policia Nacional ha confirmat a IB3 Notícies que la presumpta agressió hauria ocorregut fora d'un institut de Vila on estudien algun d'ells. El Consell d'Eivissa s'ha ofert a orientar l'equip directiu del centre, que no s'ha requerit pel moment tampoc l'activació de l'oficina de la dona.
El govern prepara un simulacre per veure els indrets amb major visibilitat de l'eclipsi solar total d'enguany.
Serà dia 29 i 30 d'abril. Aquests 2 dies s'espera que les condicions i la visibilitat siguin similars a les que hi haurà el dia 12 d'agost, dia del simulacre. L'objectiu és conèixer quins indrets podran tenir una visibilitat total i parcial i així determinar zones d'observació oficial. De fet, alguns ajuntaments ja estan habilitant espais per l'agost.
Passen 3 minuts de les 7:30. Moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
A Esports que Xisco Ribas, començant de nou parlant de bàsquet, victòria de l'Èstia a Menorca al derbi balear de primera FEB.
Els menorquins es van imposar per 89-74 al primer bàsquet a Vintalfa. El conjunt mallorquí no entra a zona de descens, tot i estar empatat a punts amb el penúltim classificat, mentre que l'equip dirigit per Javi Zamora se situa a 7 a la classificació en 35 punts. Escoltam el seu entrenador.
Se ha vivido en la pista, ¿no? Dos equipos jugándose mucho, con mucha intensidad, con mucha, yo creo que, actividad en defensa. Y bueno, felicitar sobre todo a los chicos y a la afición.
I per la seva banda, el Figui va perdre contra l'Alacant per 102-104 després de dues pròrrogues i en un partit molt polèmic al Palau d'Esports de Somos. Escoltant les paraules de Pablo Cano després del partit a la sala de premsa.
Hemos merecido ganar el partido. Y deberíamos haber ganado el partido. Nosotros hicimos las cosas en la cancha para ganar el partido. Una vez más, hicimos los méritos dentro de la cancha para ganar el partido. Nosotros tendríamos que haber ganado este partido. Dicho esto, se acaba, hoy no hay preguntas, discúlpenme, no estoy con el ánimo para responder. Muchas gracias a toda nuestra gente.
I un altre punt en bàsquet. En aquest moment, la selecció femenina, la mallorquina Elena Puello, està disputant el segon partit del torneig classificatori pel Mundial de Berlín contra Senegal. De moment, el resultat és de 17-36, favorable al conjunt espanyol. Elena Puello du 2 punts. Tot això després que Espanya debutés amb una contundent victòria contra Nova Zelanda per 99-50, un partit en què Puello va contribuir amb un total de 6 punts. En futbol, el Mallorca continua preparant el partit de diumenge contra l'Espanyol. Això sí, rebrà el seu rival sense Jan Vigili, sancionat en 2 partits, i veurem si amb el capità Antonio Rayo. Aquest enfrontament significarà el debut de Martín de Michelis a la banqueta de Somos. El tècnic, que tractarà d'aconseguir la seva primera victòria com a nou entrenador del Mallorca i davant l'afició mallorquinista, té l'equip molt motivat. Escoltam el jugador Samu Costa.
Sí que es un aire fresco para el club, es un entrenador que es muy exigente, que tiene bastante claro lo que quiere que sus jugadores hagan, quiere jugadores que tengan alma, que tengan corazón, pero al mismo tiempo que tengan orden.
Recordam que el Mallorca Espanyol de diumenge a les 2 el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio des de les 12 del migdia en tots els partits de la Segona Federació. I a la primera federació, l'OU d'Eivissa rebrà diumenge el Marbella a Can Misses. Els blaucels volen allargar la bona dinàmica de resultats sumant la que seria la seva tercera victòria consecutiva a Lliga. El seu entrenador, Miguel Álvarez, creu que l'objectiu de l'ascens continua estant a l'abast de l'equip.
Preparar tota la setmana al Marbella, si somos capaces, con todo respeto del mundo, de ganarle al Marbella. Y después a ver el campo del Dense, tendremos, porque indudablemente nos quedan 11 partidos donde hay muchísimos equipos que tienen posibilidades como nosotros. ¿Y nosotros tenemos posibilidades reales? Sí. ¿Y qué es lo que me hace estar muy tranquilo? Me hace estar muy tranquilo las sensaciones que transmite el equipo.
El partit entre UD Eivissa i Marbella el podreu seguir en directe diumenge des de les 6 del capvespre aquí, a IB3 Ràdio. La Federació de Futbol de les Illes Balears ha presentat avui el primer congrés Violència a l'Esport, un acte emmarcat dins el seu centenari. D'aquesta manera, la Federació continua fent passes per erradicar la violència a l'esport i prepara el primer congrés, que es celebrarà el 9 d'abril i que reunirà representants d'institucions socials, polítiques i esportives amb l'objectiu de prevenir i combatre la violència en l'àmbit esportiu. Ho explica Jordi Orrat, president de la Federació de Futbol de les Illes Balears.
Tenir un congrés on la majoria fossin experts en segons quines matèries i m'ordenessin una altra visió, no la més federativa, de lo que passa en el camp de futbol. Per tant, se conformarà de dues taules rodones, una de matí a primera hora, que serà una jurídica, on hi haurà el president de Tribunal de l'Esport, en Díaz Capa, que és el fiscal de menors, on hi haurà gent important dins el tema legal, una segona taula, que és un poc més futbol professional, on tindrem Alfonso Díaz, CEO del Mallorca, tindrem Marco Martín de la Fuente, que va ser director de cantera del Mallorca i jugador professional.
Seguim en futbol perquè avui a les 9 del vespre el Barça de Patrick Guijarro i Catacoy disputarà contra el Badalona el partit d'anada de les semifinals de la Copa de la Reina. La portera no és a la convocatòria perquè continua de baixa, tot i que ja fa feina per recuperar-se de la seva lesió i Guijarro, si no hi ha res de nou, serà a l'11 titular. I a la Champions, el Real Madrid es va imposar amb un contundent 3-0 al Manchester City gràcies al hat-trick de Fede Valverde a la primera part. Escoltam l'entrenador madridista Álvaro Arbeloa.
El partido donde más hemos seguido el plan que teníamos. Creo que hemos sido hoy un equipo con mayúsculas, que es lo que necesitamos ser para ganar cualquier partido. Está claro que, lo dije desde el primer día, que este vestuario está lleno de grandísimos jugadores, pero necesitamos ser también un gran equipo para ganar al Manchester City o para ganar al Elche, y eso es lo que necesito que mis jugadores crean.
Els partits de tornada dels vuitens de final de la Champions es jugaran la setmana que ve. I a les altres competicions europees, pel que fa a representants espanyols, també el partit d'anada dels vuitens de final a l'Europa League, el Betis està empatant a 0 amb el Panathinaikos al descans i el Celta jugarà a les 9 contra el Lió. I a la Conference, el Rayo està guanyant també el descans per 1-2 contra el Sansuspor de Turquia. I acabam amb futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal torna a centrar-se a la Lliga després d'aconseguir la classificació a una nova Final Four de Champions. Aquest dissabte visitaran la pista del Peníscol. Escoltam l'entrenador Antonio Vadillo.
Cambiar el chip para la Liga. Es importante que nos centremos en este sentido, ya que llevamos Liga, Champions, volvemos a Liga, Copa de España, y esto siempre dispersa un poco, ¿no? Entonces, venimos de una última derrota liguera en casa del Pozo. Necesitamos estos 3 puntos para seguir en la parte alta de la tabla.
Aquest partit entre Peníscola i Palma Futsal el podreu seguir en directe dissabte a les 7 del capvespre aquí, a IB3 Ràdio.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Arriba al Teatre Principal d'Inca Divines Palabres, l'obra més universal del gran dramaturg Ramon Maria del Valle Inclán. La reconeguda companyia Atalaya en presenta una nova versió contemporània, intensa i carregada de força escènica. Dissabte 14 de març a les 19 hores, un clàssic imprescindible del teatre en castellà. Entrades ja a la venda. Torna la Fira de la Caça i del Món Rural.
Una trobada per conèixer la cultura del camp mallorquí i el patrimoni cinegètic de Mallorca.
Enguany, la Fira posa el focus en les modalitats tradicionals de caça, amb exhibicions d'animals, carreres de cavalls, estants, concursos, tallers, cuina en directe i moltes més activitats.
Us esperam els dies 14 i 15 de març a l'Hipòdrom de Son Pardo de 10 a 20 hores.
Consell de Mallorca. Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
La petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera ha detectat una nova manera d'intrusisme dins el sector del transport, concretament en el repartiment de paqueteria que prové de la venda de les grans plataformes en línia. Ha estat en la presentació del resultat de l'enquesta de l'activitat del 2025. Ivonne Aranyó.
Són furgonetes sense retolar amb repartidors que no estan donats d'alta o són falsos autònoms. Ho han denunciat al Consell. Ens ho explica Alfonso Rojo, president de la PIMEF.
Nosotros hemos pasado información de dónde se detecta esas personas cargando y dónde se detecta luego repartiendo. Es que la sorpresa puede ser importante. Los volúmenes de paquetería de venta online son brutales.
A banda, asseguren que tot i les vendes són les mateixes, els beneficis de les empreses pitiuses han baixat.
Ha habido una serie de costes que se han disparado, algunos relacionados con la administración. Un restaurante que estaba pagando 1.800 euros por la tasa de basuras y haya pasado a 4.000, a ese le ha hecho un agujero, que la mayoría de las empresas, una parte importante, han tenido que poner más dinero encima de la mesa para sus propios empleados.
Respecte a com afectarà el conflicte amb l'Iran, asseguren que la incertesa és total.
I més qüestions per la mare, que un de cada quatre treballadors de la construcció a les Illes són migrants, són dades de l'afiliació a la Seguretat Social que es mantenen estables en relació a un any enrere. Els sindicats UGT i Comissions Obreres consideren que aquesta xifra és encara més elevada si tenim en compte tots els treballadors que fan feina sense contracte. La construcció és el sector a les Illes on hi ha més mà d'obra estrangera. A més, segons Comissions, estan parlant moltes vegades de sou precaris que estan per davall, Carme Moreno, del salari mínim interprofessional.
El responsable de Comissions al sector de la construcció a les Illes, Miguel Pardo, té constància que en aquest sector hi ha mà d'obra procedent de Colòmbia i Nigèria, que en molts casos treballen sense papers. Segons Pardo, aquests treballadors fan feina per uns sous que van dels 800 als 1.000 euros mensuals. Pardo també denuncia que a vegades els empresaris els deixen de pagar i al treballador sense papers se li fa molt difícil reclamar aquests impagaments.
Que tu veig un que les paga 1.000, un que les paga 800, és a dir, perquè les tenim coneixement de que les agafen, queden a punts de pobles, de polígonos que van furgona, que les agafen i se'n van a fer feina, no? És a dir, i són empreses petites.
Roberto Serrano, del sindicat UGT, denuncia que, a més dels impagaments, els treballadors migrants al sector de la construcció també es troben que hi ha poques mesures de seguretat a les obres on fan feina.
Imagínate, si no les contratan, como... ahí ya sería que abriéramos la caja de Pandora, ¿entiendes? Si no les contratan y no les pagan, como para que le den los EPIs para que puedan trabajar seguros. Ahí no vamos ni siquiera a entrar, porque también es una cosa que nos quejamos desde hace mucho tiempo desde UGT, ¿vale? Es la falta de medidas colectivas y de protecciones individuales.
La secretària general de l'Associació de Constructors de les Illes, Sandra Vergés, reconeix que el sector necessita mà d'obra estrangera. Està a favor de la regularització de migrants aprovada recentment pel govern espanyol, però puntualitza que aquesta mà d'obra ha de ser qualificada.
Estem reivindicant que el sector de construcció s'ha de tornar més professional, ha de ser més professionalitzat, molt més format, perquè és vera que també anirà molt més evolucionant. Vull dir, cada vegada els processos s'aniran més industrialitzant i, per tant, sí que se necessitarà que la gent tingui una qualificació i que, bueno, i que haurem d'incorporar gent ja amb una formació prèvia.
Vergés lamenta que al sector de la construcció no hi ha relleu generacional. Entre d'altres motius, diu que la feina està poc valorada per la societat.
I 2.500 infermeres i fisioterapeutes de Mallorca han reclamat el mateix plus que cobren les companyes de la resta d'illes per frenar la fugida de professionals per l'elevat cost de vida. La recollida de firmes ha estat impulsada pel sindicat SATSE amb l'objectiu de garantir plantilles estables a la sanitat pública. Fa 3 anys que les infermeres i fisioterapeutes de Menorca, Eivissa i Formentera cobren el plus de difícil cobertura per ajudar a pal·liar l'encariment del nivell de vida. Són 4.800 euros a l'any per cada professional que no solucionen del tot el problema, però que ajuda, com afirma el secretari general de SATSE, Jorge Tera.
Hace unos años otras islas estaban muy por delante de Mallorca en problemas de captación de profesionales y en nivel en poder adquisitivo, en problemas de poder adquisitivo y de vivienda, pero a día de hoy la realidad es que en Mallorca estamos ya a unos niveles igual de altos, igual de problemáticos a la hora de captar profesionales.
El SATSE s'ha reunit també amb la consellera de Salut, Manuela García, i en representant del grup parlamentari Espècim Més i PP en l'objectiu d'explicar-los aquesta situació. I l'agrupació dels taxistes de la patronal CAEB demana a la Conselleria de Mobilitat que no tramiti les llicències que té sobre la taula de les VTC de vehicles de transports en conductor i que calculi la manera de fer del Consell d'Eivissa.
No els ha concedit les llicències perquè no tenien els permisos municipals pertinents. El president de la Federació, Toni Boussà, li ha fet la petició directament al conseller José Luis Mateo, convidat a l'assemblea de la Federació que plega uns 600 taxistes.
No a cap llicència urbana de cap ajuntament. És a dir, no hi ha hagut cap llicència, o sigui, no hi ha hagut cap ajuntament que ja hagi donat una llicència urbana. Però nosaltres l'únic que reclamem és el govern balear que agafi el mateix model d'Eivissa, que rebutgin aquestes 4.500 autoritzacions demanades a l'illa de Mallorca.
El conseller de Mobilitat diu que escolta totes les preocupacions que li facin arribar als taxistes.
Bausà tampoc no està d'acord amb el fet que els taxistes que es jubilin tinguin només 3 mesos per vendre la seva llicència. És per això que interposaran un recurs contenciós administratiu, ja que, diu, aquesta mesura afecta el seu patrimoni.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Santa Eulària confirma 2 sancions per un total de 250.000 euros en 2 casos de lloguer turístic il·legal detectats a la urbanització Buenavista i a Puig d'en Valls.
Es tracta de 2 propietaris que oferien lloguers a través de plataformes digitals sense tenir cap llicència ni haver tramitat el canvi a ús turístic. Els inspectors varen detectar fins i tot serveis complementaris com bugaderies o el canvi de tabelloles. Cobraven els turistes entre 210 i 250 euros per nit.
I les Illes han superat, i de llarg, els preus màxim de compra d'un habitatge del 2007, ho revela el darrer informe de TINSA sobre obra nova, que situa els preus un 24% per damunt d'aquell pic, fins i tot tenint en compte la inflació.
L'estudi destaca també que el preu de l'habitatge nou a les Illes és un dels més revaloritzats des dels mínims de la crisi del 2008. El valor mitjà arriba als 4.700 euros per metre quadrat, quasi 150 euros per damunt de la mitjana espanyola. Comprar obra nova a les Balears en requereix destinar més del 45% de la renda disponible d'una llar mitjana. Per això, la directora del Servei d'Estudis, Cristina Arias, diu que les Illes es troben entre les comunitats amb més dificultats per accedir a un habitatge nou. Com a solucions, l'informe proposa construir més i equilibrar l'ús turístic per augmentar l'oferta residencial per la població.
Se hace indispensable la colaboración público-privada que sea efectiva y que contribuya a distribuir y a moderar estos riesgos que asume la construcción. Se buscaría el poder afrontar nuevos desarrollos de vivienda habitual de una manera sostenible que hasta la fecha pues no está siendo posible.
I l'Ajuntament d'Eivissa prorrogarà les empreses adjudicatàries que estan executant les obres del Mercat Vell i de la Peixateria, 2 edificis emblemàtics del barri de la Marina ubicats als peus de la Murada de Dalt Vila.
En el cas de la Peixateria, el consistori amplia la pròrroga fins dia 15 d'abril. L'antic edifici, en desús des de fa 20 anys, s'està reformant per convertir-lo en un centre cultural. Pel que fa al Mercat Vell, els tècnics encara estan valorant el termini de pròrroga que es concedirà a l'adjudicatària.
I els aparcament de la platja d'Escavall d'en Borràs a Formentera han patit danys a causa de les borrasques que s'han succeït els darrers mesos.
Els ombrells han quedat totalment desfets i l'aparcament es troba en mal estat. Durant les properes setmanes està previst que el Consell de Formentera hi dugui a terme feines de reparació i millora.
I a Palma comença el procés d'expropiació dels 25 locals comercials de les galeries subterrànies de la plaça Major.
Amb la publicació al butlletí oficial de la comunitat autònoma, els propietaris tenen un mes per presentar-hi al·legacions. Aquells que tinguin hipoteques sobre els seus immobles les hauran de cancel·lar abans de la cessió a l'Ajuntament. En cas contrari, el consistori ho descomptarà dels doblers que han de percebre per l'expropiació.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Es dispara la detecció d'alumnes amb altes capacitats a Menorca. Si l'any 2023 n'hi havia 200, l'any passat la xifra havia augmentat un 50% i ja frega els 300.
Són dades de l'Associació Menorquina d'Altes Capacitats. A més de fer divulgació de suport i atenció a aquests nens, també ha iniciat una feina amb els centres educatius per formar els docents i millorar la detecció i atenció a altes capacitats a l'aula. Mireia Martí és la presidenta de l'associació.
I llavors a les escoles sempre, bueno, doncs els donarem més deures. No. El que heu de fer és generar-los i restes, generar-los aquesta curiositat, que és una característica que tenen el 95% dels fills amb altres capacitats, no? I sobretot és treballar-los això, no sé, tots tenen aquella cosa que els agrada, que els motiva, i que els fa brillar els ulls. I és el que hem d'aconseguir treure'ls-hi, perquè és el seu motor d'aprenentatge.
Precisament aquest dissabte se celebra el Dia de les Altes Capacitats i s'han organitzat diversos actes per donar a conèixer-les. Aquesta associació ha elaborat un manifest que llegirà aquest divendres migdia davant l'Ajuntament de Ciutadella. Animen a tothom a portar roba i complements de color groc per visualitzar la iniciativa.
I avui, des de fa 20 anys, se celebra el Dia Mundial del Ronyó. Aquest 2026 s'han fet a les Balears un total de 18 trasplantaments, mentre que durant tot l'any passat se'n feren 60 a Son Espases, al centre hospitalari de referència a l'arxipèlag per aquestes operacions.
A les Balears, l'associació ACER, declarada d'utilitat pública, treballa per millorar la qualitat de les persones amb malalties renals i els seus familiars. La seva presidenta, Irene Sangil, explica que avui és un dia a destacar per donar visibilitat als pacients que pateixen aquesta malaltia crònica. Sangil assegura que molts dels pacients renals han de fer tractaments de diàlisi, mentre que els que han aconseguit un trasplantament han de dur una vida molt controlada, prendre molta medicació i sotmetre's a control mèdic de manera recurrent.
Celebrar el Día del Riñón es súper importante para nosotros porque podemos dar visibilidad no solamente a la importancia de cuidar la salud, la salud renal, de las medidas de prevención, de buenos hábitos de vida saludable, sino también porque consideramos que es importante visibilizar a los pacientes renales que llevan una vida bastante más complicada que las personas que no padecen esta enfermedad crónica.
Aproximadament un 10% de la població adulta pateix qualque tipus de dany renal i cada any milions de persones moren de manera prematura per complicacions associades a aquesta malaltia.
Iberia planteja als representants sindicals un expedient de regulació d'ocupació.
El nombre de persones que podrien acollir-se a aquest ERO voluntari és de 996, de les quals 243 pertanyen al col·lectiu de vol i 753 al de terra.
I una persona armada ha embestit el seu vehicle contra una sinagoga a una localitat de l'estat de Michigan, als Estats Units.
L'accident ha mobilitzat immediatament la policia local i els agents de l'FBI, que han acudit al lloc per controlar la situació i garantir la seguretat de les persones que en aquell moment hi havia en el temple.
5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. I avui la nostra plana cultural és un envit, una convidada, però també un repte.
Volem que quan entonem dia 29 de maig la Balanguera, ho facem sabent que aquest fil continua ara en les nostres mans per transmetre'l a les noves generacions i sobretot també en els nous mallorquins. Hem de continuar teixint, filant, amb més determinació que mai. Perquè mentre hi hagi un poble que canta unit, aquest fil no se rompre.
El que llança l'obra cultural balear per boca del seu president, Antoni Llebrés, perquè divendres 29 de maig, coincidint amb el centenari de l'estrena al Palau de la Música Catalana, tots els pobles i ciutat de Mallorca cantin a una sola veu aquesta obra immortal de Joan Alcover, que va musicar Amadeu Vives. La proposta ha arribat ja a tots els ajuntaments de l'illa i la resposta, Sandra Martínez, està sent d'allò més positiva.
De fet, mentre encara s'espera confirmació de part dels municipis, ja són 53 les cantades confirmades, perquè n'hi haurà on se'n farà més d'una. L'OCB ha posat en marxa una pàgina web on es poden saber en temps reals les adhesions i allà on s'han convocat aquestes cantades. També hi ha un compte enrere cap al dia 26 de maig, la jornada d'aquesta iniciativa, que en paraules del president de l'OCB va molt més enllà de la música.
Volem que quan entonem dia 29 de maig la Balanguera, ho facem sabent que aquest fil continua ara en les nostres mans per transmetre'l a les noves generacions i sobretot també en els nous mallorquins. Hem de continuar teixint, filant, amb més determinació que mai. Perquè mentre hi hagi un poble que canta unit, aquest fil no se rompre.
Crida a les institucions, als ajuntaments i també a les agrupacions musicals perquè es vol que l'himne, com ja passa, pugui dessonar de forma ben variada, a ritme de jazz o amb xeremies. potser fins i tot pels més petits, com feren els Cucorba. I perquè això passi, l'obra cultural posa a disposició de tot aquell qui ho hagi de mester arranjaments i partitures perquè la festa ha de ser multitudinària.
Una iniciativa ambiciosa i, per tant, procuraran que surti bé, que surti a l'alçada i que sigui un acte multitudinari i tan participat com sigui possible, perquè volen que hi siguin tots els persones i grups del món de la música, però sobretot volen que hi sigui tots els mallorquins i mallorquines que ho desitgin, tot el poble de Mallorca, i que sigui això, un acte sentit, un acte participat.
Potser fins i tot hi sonarà Maria del Mar Bonet, perquè això tot just comença i encara queden detalls per tancar. Per exemple, se sap que Pollença es farà a les escales del Calvari, però a Palma tot apunta a la plaça Major, però encara no està confirmat. Des de l'OSB s'ha avançat també que s'està fent feina en un gran acte per el dia 28 de juny, el centenari de l'estrena de la Balanguera al desaparegut Teatre Líric de Palma.
Una cita que, recordeu, serà dia 29 de maig. L'artista Samantha Hudson i el grup mallorquí Papà Topo lideraran la nova edició del Morrete Fest, que se celebrarà de dia 19 al 21 de juny a Logronyo com a un punt de trobada de les narratives culturals queer.
El programa combina propostes consolidades com les de Samantha Hudson, Lunaki i Papà Topo, al costat d'altres més emergents com Lisa Simpson, Morreo o Eusko Price. A més, el festival celebrarà la segona edició de la xerrameca del Morrete, un col·loqui entre artistes que amplia la proposta cultural del festival.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous, dia 12 de març, en què la presidenta del govern, Marga Proens, ha assegurat que l'executiu oferirà suport a empresaris i famílies que puguin tenir dificultats derivades del conflicte a l'Iran, i el govern central garanteix mesures específiques pel camp i el transport. Ara bé, l'executiu espanyol no ha pogut assegurar que el paquet amb ajudes es pugui estar enllestit dimarts que ve. Neus López.
Mentrestant, Proens ha assenyalat que les tensions geopolítiques poden tenir impacte tant en la competitivitat de les empreses com en el poder adquisitiu de les famílies. En aquest sentit, la presidenta ha advertit que si aquest escenari acaba generant dificultats econòmiques, el govern actuarà per donar suport al teixit empresarial.
Per això el govern estarà molt pendent de l'evolució d'aquest conflicte, del seu potencial impacte sobre la nostra economia, aquest conflicte i aquesta guerra que desitgem que acabi d'una manera ràpida. Que s'acabi la guerra i que torni la pau, la democràcia, les llibertats i la igualtat d'homes i dones a Iran.
El govern central no ha detallat encara quines mesures concretes s'establirà per al camp i el transport. L'increment del combustible repercuteix ja a l'arxipèlag en molts sectors. És el cas de pagesos, distribuïdors d'aliments i transportistes, que adverteixen que ho acabaran reflectint en el preu final.
Davant tot, el president de l'Agrupació Empresarial de Transportistes de Mercaderies, Ezequiel Orrac, demana ajudes urgents com una bonificació de 25 cèntims per litre.
Que la otra vez, cuando pasó lo de Ucrania, de momento nos han contestado, pero esto está muy tenso. Nosotros en Baleares es mucho más caro el gasoil que la península y no sé hasta qué punto podremos aguantar si no nos ayudan.
També els taxistes lamenten que ja han notat un increment d'entre 10 i 15 cèntims al litre de benzina i demanen al govern que els ajudi i continuïn si continuen aquests increments. Això quan el nou líder suprem de l'Iran, Mojaba Khamenei, avui ha assegurat que l'estret d'Hormuz continuarà tancat per pressionar l'enemic.
I mentre el barril de Brent frega ja els $100.
I el nou director adjunt operatiu de la Policia Nacional ha assegurat que davant un abús arribarà fins al final, sigui qui sigui.
És el compromís que ha adquirit José Luis Santa Fe, qui ha jurat avui el càrrec en substitució de José Ángel González, denunciat per una subordinada per agressió sexual.
Ante cualquier abuso, acoso, denuncia penal, necesidad de activación de un protocolo o cualquier irregularidad, desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo. sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias.
Santa Fe reafirma el suport a les víctimes i alerta que generalitzar sospites és extremadament perillós.
S'investiga la filtració d'un vídeo de contingut sexual en el que hi apareixen diversos menors.
La Policia Nacional ha confirmat a IB3 Notícies que la presumpta agressió hauria corregut fora d'un institut de Vila on estudien alguns d'ells. El Consell d'Eivissa s'ha ofert a orientar l'equip directiu del centre, que no s'ha requerit pel moment tampoc l'activació de l'oficina de la dona.
I el govern prepara un simulacre per preveure els indrets amb major visibilitat de l'eclipsi solar total d'enguany.
Serà dia 29 i 30 d'abril. Aquests dos dies s'espera que les condicions i la visibilitat siguin similars a les que hi haurà el dia 12 d'agost. L'objectiu és conèixer quins indrets podran tenir una visibilitat total i parcial i així determinar zones d'observació oficial. De fet, alguns ajuntaments ja estan habilitant espais municipals per l'agost.
El Consell de Menorca considera insuficient el segon pla de xoc de la concessionària de l'ITB.
L'institució insular adverteix a Certio que si el 15 d'abril no millora el servei, s'aplicaran sancions que poden arribar als 3.000 euros al dia per incompliment de contracte.